TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
El sector del lloguer de cotxes es mostra sorprès i no descarta emprendre accions legals contra la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa. Tot perquè a dos dies que comenci aquesta regulació encara no saben de forma definitiva quants de vehicles podran circular per l'illa. Una de les principals associacions que representa el sector, Valeval, adverteix que si no suspenen la regulació i donen més marge a les empreses per adaptar-se, hauran de presentar un contenciós contra el Consell Insular. Tot això mentre la maquinària turística ja s'ha posat en marxa en la seva totalitat i, de nou, per cert, amb la reivindicació de la cogestió aeroportuària més viva que mai. El govern defensa la proposta legislativa aprovada recentment pel Partit Popular i més al Parlament i que haurà d'abordar el Congrés dels Diputats per aconseguir un major control dels aeroports. Ara sí, titulars. La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral mortal que va tenir lloc ahir a Alaior. La víctima és un home de 58 anys. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Va caure des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de Alaior. És el segon accident laboral mortal d'enguany.
Controlat però no extingit l'incendi de Calallonga, al municipi de Santa Eulària del Riu.
El foc ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc i s'espera que durant el matí els bombers d'Eivissa i Benat per extingir l'incendi.
El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics i arriba ja als 9.500 euros al metre quadrat a Andratx, el municipi més car.
L'habitatge s'ha encarit un 9% en un any, segons els agents de la propietat. Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa també estan entre els 10 municipis més cars d'Espanya.
Milers de persones canten la Balanguera arreu de Mallorca en una cita que ha destacat, sobretot per la unió i el sentiment.
Puntuals, a les 8 del vespre es varen fer una setantena de cantades entre tots els municipis de Mallorca per commemorar el centenari de l'himne.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal es complica la classificació per les semifinals de Lliga després de caure ahir de forma sorprenent a Somos davant Manzanares per un gol a dos en un partit on l'MVP va ser el porter visitant Toni Navarro. I en bàsquet, el Clat Sant Antoni cercarà avui a Set Pedrera el miracle d'aixecar-se de 9 punts en contra que té del partit d'anada jugat a Sevilla davant el Caja 87 per assolir l'ascens a Primera Federació.
Temps desigual segons la zona. Dani Capó, què tal? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar un ambient molt destapat, molt assolellat, i tornaran a ser notícia les altes temperatures, però sí que esperam una certa refrescada, principalment a punts de la meitat nord de l'arxipèlag, perquè el vent girarà a gregal i això pot donar un cert respir en aquestes bandes. Però a la resta, a la meitat sud de les illes, les temperatures canviaran poc i les màximes poden arribar a assolir valors al voltant dels 33-34 graus. Com han comentat, el vent bufarà fluix de gregal i això sí, a la mà continuarem amb una situació molt tranquil·la un dia més, amb una temperatura de l'aigua superficial entre els 23 i els 26 graus.
Gràcies, Dani. I a les carreteres, per mort de la tercera etapa de la Challenge Pla de Mallorca, a Montuïri com a punt de sortida i arribada dels ciclistes, des d'aquesta hora i fins a la 1:30 hi haurà talls de trànsit a les vies que enllacen amb Porreres, Llucmajor, Ran del Gaida i Sant Joan. Són les 8:04, Ivan López, és un dia més al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Ho hem destacat a la portada, el sector del lloguer de cotxes denuncia que dos dies de l'entrada en vigor de la limitació de vehicles de l'Eivissa circular encara no saben les quotes definitives de cotxes que podran circular a l'illa. És per això que una de les associacions que representa el sector, Valeval, exigeix la suspensió de la regulació i no descarta, de fet, presentar un contenciós contra el Consell Insular.
Valeval apunta que les restriccions començaran a aplicar-se dilluns, però diuen que el Consell Insular no els ha notificat les places definitives. Això suposa, segons l'associació, una situació d'incertesa plena perquè només tenen l'assignació provisional de quotes que els van comunicar ara fa 15 dies. El president de la patronal, Cristóbal Herrera, adverteix de l'impacte que això suposa.
todavía no hemos recibido notificación oficial. Pero es que no solo es un problema para las empresas, es que hay que tener en cuenta las familias que están esperando a saber si van a poder ser contratadas esta temporada o no.
Herrera diu que a partir del dia 1 de juny intentaran treballar amb normalitat, però demana marge al Consell Insular per adaptar-se a la regulació.
Tu no puedes notificar algo a día de hoy, o vete a saber cuándo lo notifican, y exigir su cumplimiento a partir del 1 de junio. O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas, o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar.
Davant el que consideren un incompliment dels principis bàsics de dret, va elevar l'esplantatge a presentar un recurs contenciós contra el Consell d'Eivissa. Declara que la regulació els ha semblat inconstitucional des de l'inici i que ara, amb aquest endarreriment de l'anunci de les quotes, s'afegeix un dany econòmic a les empreses.
Pel que fa a la gestió als aeroports, el portavoz del govern, Toni Costa, defensa la proposta legislativa aprovada recentment pel PP i Més al Parlament i que haurà d'abordar el Congrés dels Diputats, amb la qual les Balears en reclamen la cogestió aeroportuària per tenir més capacitat de decisió. Una iniciativa que ja coneix el Partit Popular Nacional i que compta amb el seu suport. Missatge llançat mentre continua la polèmica per la lona penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya, responsable del cartell, diu que no té res a veure amb el turisme d'accessos, sinó que vol donar visibilitat a un sistema de pagament semblant a Bizum. En qualsevol cas, la companyia es planteja la retirada de la publicitat.
L'empresa explica que el lema "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca" no vol ferir la sensibilitat dels residents mallorquins. Així ho ha explicat el diari Mallorca Magazine. Mentrestant, el govern continua carregant contra Aena perquè considera que l'ens aeroportuari se'n riu dels ciutadans. El portavoz del govern, Toni Costa, ha tornat a exigir-li que retiri la lona, que rectifiqui i que demani disculpes als ciutadans.
Aena fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
El Partit Popular, de fet, registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions. També els hotelers, com els de la platja de Palma, rebutgen la campanya publicitària i n'exigeixen la retirada. Denuncien un greu dany reputacional per a l'imatge de Mallorca.
Lamenten que es promoguin els excessos i el descontrol a la porta d'entrada de l'illa. Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, destaca l'esforç del sector per transformar el model cap a un turisme cívic i de qualitat.
Estamos asombrados, estamos indignados, pensábamos que ya estábamos todos remando para la misma dirección y para nosotros es una irresponsabilidad total que este anuncio aún esté colgado en el aeropuerto.
Tota la maquinària turística ja està en marxa i s'esperen, en general, bones dades per a la temporada. Els hotelers pitiusos asseguren que, malgrat la incertesa inicial pels conflictes internacionals, la resposta turística està sent positiva. La primera quinzena de maig ha tancat amb una ocupació mitjana del 66% i durant aquesta Setmana Santa l'ocupació hotelera ha estat del 100%.
Són xifres molt semblants a les de 2025, fins i tot dos punts superiors, excepte la zona de nord d'Eivissa i a Formentera. Dades en general positives, segons valora la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, que, per cert, ha anunciat el relleu a la gerència. Santiago García assumirà el càrrec a partir de dia 1 de juny, substituint Manuel Sendino, que es jubila.
Que los asociados perciban la utilidad de la Federación Hotelera como la organización que representa y canaliza sus intereses, reto número uno, y también que la sociedad pitiusa perciba estas funciones, porque al final los hoteleros tienen un peso importante en la economía de las Islas Pitiusas y la federación al final es su voz.
Durant la trobada, el sector també ha posat damunt la taula les principals preocupacions, la manca d'habitatge, que dificulta completar les plantilles, i l'intrusisme. Tot i això, els hotelers confien a tancar una temporada similar a la de l'any passat, quan l'ocupació mitjana va arribar al 82%.
I un centenar d'agents formaran part del dispositiu especial de la policia local aquesta temporada a la platja de Palma. Un operatiu que disposarà de 50 agents més que l'any passat i que s'allargarà fins a final d'octubre.
Està format per 45 policies, els quals se n'afegiran mig centenar en pràctiques a partir del 16 de juny. Faran feina en torns de 10 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà per oferir un servei de gairebé 24 hores i garantir la seguretat a la platja de Palma. Jaime Martínez, a Salvalda.
L'objectiu és mantenir una presència policial permanent, amb especial atenció a conductes com l'avant ambulant, el consum d'alcohol en el carrer, la seguretat vial, els renous i per donar i aconseguir la convivència i la imatge que la platja de Palma se mereix.
El dispositiu comptarà amb la col·laboració de la Policia Nacional i, com a novetat, l'Ajuntament de Palma també fa feina per formalitzar una col·laboració amb el Servei de Seguretat Privada de la zona.
Per cert, durant la presentació d'aquest operatiu, un grup de delegats sindicals del CESIF varen protestar per reclamar el Batle al compliment dels acords amb la policia local.
El sindicat de funcionaris encara espera la implantació d'un nou pla d'ordenació i adequació salarial que havia d'entrar en vigor el 1 de gener d'enguany i que l'equip de govern municipal va ajornar al·legant problemes aliens a la seva voluntat.
I 11 més coses. El Consell d'Eivissa ha eliminat 1.500 anuncis nous de lloguers turístics sense llicència que intentaven tornar a penetrar les plataformes de vendes en línia. A més, ha recaptat més d'un milió d'euros a l'any en sancions per aquest tema.
Ara, la institució insular està canviant el sistema i, en comptes de reaccionar davant una il·legalitat, ha passat a la prevenció. Això ha repercutit en el fet que l'agost passat varen arribar 19.000 persones menys a Eivissa que provenien de lloguers il·legals, però l'ocupació hotelera va pujar. Mariano Juan és conseller contra l'intrusisme d'Eivissa.
Ens podem dedicar a planificar ja amb dades reals. No, ara ja podem començar a parlar de places turístiques legals, podem parlar de territori, podem parlar d'aigua, podem parlar de residus, perquè ja no tenim la interferència que teníem amb els turistes que estaven aquí, que se suposava que no tindrien que estar aquí. Nosaltres hem sol·licitat a l'Impost de Turisme Sostenible una reformulació del pla de lluita contra l'intrusisme per abarcar totes aquestes àrees.
Tot està relacionat. El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics. Ha pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears, amb més de 9.500 euros al metre quadrat, això segons els agents de la propietat immobiliària. I l'illa d'Eivissa, diuen, és on els preus estan més tensats. Gemma Guasc.
En els darrers 3 anys, l'oferta d'habitatge en venda ha descendit entre un 30 i un 40% a les illes, un fet que té un efecte directe en la pujada de preus. Luis Alberto Fabra es director técnico del informe API Baleares.
Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
3 dels 10 municipis amb l'habitatge més car en l'àmbit de l'Estat es situen a Eivissa. Són Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa, amb preus mitjans per damunt de 7.000 euros al metre quadrat.
Son cifras muy elevadas que lógicamente condicionan notablemente la posibilidad de acceso a la compra de vivienda, salvo que tengas unos niveles de renta per capita muy elevados.
Pel que fa a l'oferta del lloguer, és encara més minsa a les illes.
En Cepto Palma, y poco más, el número de oferta disponible es prácticamente ridículo. Es decir, hay un problema de oferta en ambos mercados, pero es especialmente grave la situación en el mercado de alquiler.
Assenyala que tant en el mercat del lloguer com de compra-venda s'ha de mirar d'incrementar l'oferta. Una de les maneres en el cas de compra-venda seria construir més habitatges de dimensions menors.
Se poden construir més viviendas en ese aprovechamiento urbanístico. Si nosotros hacemos viviendas de 110 metros cuadrados y pagamos en euros metro cuadrado, nos va a salir mucho más caro que si hacemos viviendas de 70 metros cuadrados. Y al final, ¿qué necesitamos? Vivienda adquirible.
En el cas del lloguer es podria incrementar l'oferta, diu, amb més seguretat jurídica.
Mentrestant, un estudi europeu en què participa la Universitat de les Illes pretén determinar com l'habitatge s'ha convertit en una font de riquesa i de desigualtat social. A la investigació col·labora Jaime Palomera, que ha presentat a Palma el seu llibre El segrest de l'habitatge.
Segons Palomera, l'habitatge s'ha convertit en una font d'encara més riquesa per als rics, que cada vegada n'acamparen més i que, encarint-lo, empobreixen la majoria de la societat.
És una batalla o una partida de monopoli que no poden guanyar. I això és el que està expulsant cada cop més gent del mercat i el que està generant una desigualtat que ara tot just comença. Qui cregui que estem en una crisi i que ja ha esclatat, no, o sigui, la situació actual pot anar a molt pitjor.
Per això proposa augmentar els impostos de manera que els grans propietaris no els surti a compte acaparar més pisos.
A tot això, el Consell de Govern ha aprovat 3 noves promocions d'habitatge públics, un total de 81 pisos distribuïts entre Eivissa, Llucmajor i Sencelles.
A Eivissa se'n faran 48, a Llucmajor 23 i a Sencelles 10. Són promocions derivades de la declaració d'interès general per fer habitatges públics de manera més ràpida, engegades per l'executiu. Una fórmula jurídica que ja per Massalí va projectar 37 promocions noves, que seran 765 pisos protegits.
En total, el govern tramita actualment 12.000 HPOs de nova construcció a les Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En successos, un home de 58 anys ha mort a Menorca en un accident laboral. Ha caigut des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de l'Alló. És el segon accident mortal laboral a les Illes des de principi d'any, després de la mort. Fa uns dies, recorda molt, pollença d'un home després que li explotàs un bidó de benzina.
L'accident de l'Alló va passar ahir al polígon de la Trotxa. La policia local va intentar reanimar l'home, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons fonts del 061, l'home hauria trepitjat sense mirar la claraboia, que hauria passat per ull. Un tècnic de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral del Govern Balear s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident per recollir informació i iniciar el procediment d'investigació habitual en aquest cas. La Guàrdia Civil està investigant el fet.
I l'incendi declarat ahir cap vespre a Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària del Riu, ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc. L'hi van atjar els bombers d'Eivissa, han donat el foc per controlat, tot i que encara no es dona per extingit. Hi han intervingut 4 mitjans aeris, 24 bombers forestals i altres efectius d'extinció. Dani Manau.
Les flames han amenaçat 3 habitatges molt pròxims al punt on ha començat el foc. No ha calgut desallotjar ningú perquè les persones que s'hi trobaven han sortit per iniciativa pròpia. És Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
Sí que hi ha hagut 4 cases que estaven molt prop de l'incendi i de motu propi, acompanyats dels agents de la Guàrdia Civil, han sortit de les vivendes deixant les coses com toca i ells han abandonat la zona.
L'origen de l'incendi apunta en curt circuit a l'estesa elèctrica que travessa el terreny que ha cremat. És Inés Landa, tècnica de l'Ibanat, al càrrec de l'extinció.
Una zona un poco complicada, sobre todo por el tema de los tendidos de líneas eléctricas, que nos influye mucho en el tema de la extinción. Y es evidente que hay una rotura de tendido y que el incendio se ha originado justo debajo, con lo cual es previsible que haya salido de ahí. Se están llevando a cabo obras y es posible que esta sea la causa.
Durant les tasques d'extinció s'ha hagut de tallar el subministrament elèctric per raons de seguretat. L'incendi s'ha declarat a les 4 i mitja de la tarda d'aquest divendres, ha quedat estabilitzat d'haver les 6 i mitja i a les 8 i mitja del vespre ha quedat controlat. Contingents de l'Ibanat han romangut durant la nit per refrescar la zona.
Presó provisional per a 5 dels 6 detinguts dimecres en l'operació antidroga al barri de Songoleu, a Palma. La Policia Nacional dona per desarticulat el grup després de mesos d'investigació.
Els detinguts distribuïen la droga mitjançant el mètode del telecoca i es desplaçaven en bicicletes elèctriques per tenir més agilitat. Utilitzaven com a magatzem un local reformat il·legalment en 5 infrahabitatges que disposava de càmeres de vigilància.
En l'escorcoll de 2 d'aquestes estances, els agents han confiscat més de mig quilo de cocaïna, marihuana i 70 grams d'heroïna.
Els sospitosos van intentar llançar la droga per un sobreeixidor, però els agents ho varen evitar.
Més coses. Les famílies de les Roges del Molinar i el col·lectiu Estimada Aurora reclamen que es concreti dia i hora per dur a terme el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un delicte d'odi. Fa 15 mesos, recordem que va acabar la instrucció de la causa i l'Audiència Provincial de Palma encara no ha dictat l'inici de la vista oral. Carmo Moreno.
El delegat del CESIF a Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver als 3 partits judicials que hi ha a l'illa.
Lo que más nos llama la atención es que prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente, por ejemplo. estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión. No se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor se ha eliminado prácticamente.
Segons el CESIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans més s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris, diu el sindicat, els manca formació.
Vuit i vint minuts. Els treballadors de l'Agència Tributària continuen amb les mobilitzacions.
Si no hay negociación, habrá movilización. Si no hay negociación...
Va ser ahir quan també van fer una aturada d'una hora. Amb aquesta vaga parcial han encalentit motors per a la vaga general de 24 hores que faran el 8 de juny. Entre les seves reivindicacions està la millora de la carrera professional i del teletreball.
També reclamen que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària, Toni Roger, assegura que totes aquestes reivindicacions s'agreugen amb la insolidaritat i lamenta que les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda estan aturades.
Això és una cosa enquistada. Fa dos anys vàrem intentar negociar. Pareixia que l'administració mos demanava una negociació i que no féssim actuacions. Varen creure l'administració, però en dos anys no ha fet cap passa per una negociació real.
Segons Roger, l'actualització de la carrera professional està congelada des de l'any 2011.
I el Ministeri de Sanitat tornarà a reunir-se dilluns amb el comitè de vaga per abordar el conflicte plantejat per l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc.
Tot això abans de la setmana d'aturades prevista pels sindicats mèdics, entre els quals el balear Cimeval, per al mes de juny. Es mostren oberts a dialogar, però diuen que es veu difícil alterar el calendari de mobilitzacions.
Divisió entre els sindicats pel que fa a l'ensenyament 0-3 anys, a diferència del pare de comissions, UGT i l'STI, el sindicat FECIE, considera que un nou conveni autonòmic no solucionarà la disparitat de salaris que hi ha al sector.
El FECIE va protestar ahir davant les portes de la delegació del govern espanyol a les Illes. El responsable de l'ensenyament del FECIE, Toni Sacarés, ha reclamat que les millores incloses en el projecte de llei sobre educació que es tramita al Congrés dels Diputats també siguin per les treballadores de la concertada.
Tenim diferent font de finançament, és a dir, un conveni, una escola privada se financia el que porten les famílies, una escola pública totalment pagada per el que porta l'administració. Un conveni és entre dues parts, que són els treballadors i les empreses. L'administració no entra. Clar, com podrem regular un conveni els salaris i ses, que ha de portar un tercer? És impossible. A més, un conveni autonòmic no vincularia.
El projecte de llei en tramitació preveu una càrrega lectiva de 18 hores a secundària. Els docents de la concertada en aquest cicle ara faran 23 hores i quedarien fora d'aquesta millora si no s'introduessin canvis al projecte de llei.
Té una davallada de la càrrega lectiva dels professionals i no la mos contempla, pensant que és absurd que no contempli la concertada, o té una millora de ràtios, o té una millora de finançament que també demanam. Per tant, tot això quedam de fora.
El defensor del poble supervisarà l'actuació que les administracions públiques han duit a terme en relació amb el cas del docent Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor. És la resposta d'Àngel Gabilondo a la petició d'empara que la MIPA de l'escola Son Pisà va fer a la institució, ja que aquest docent cobreix una plaça com a interí al centre des del passat mes d'abril.
La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, diu que el defensor del poble entén les famílies, però Fiol lamenta que no se'ls ha donat una solució immediata.
Valoram també de que se mos hagi escoltat i se mos digui que se farà aquest seguiment de la llei i del procés, però clar, solucions immediates pues, continuem sense tenir-ne.
El defensor del poble també ha dit a les famílies que supervisarà la reforma de la llei d'infància per impedir que docents que han estat condemnats per assetjar menors puguin exercir la docència.
I tancam el bloc laboral parlant de l'absentisme laboral, que té un impacte directe en la productivitat de les empreses i també en la despesa pública de la Seguretat Social. Aquesta ha estat una de les conclusions de les jornades celebrades a la Universitat de les Illes Balears.
La trobada, amb el títol Absentisme laboral, la necessària reforma del seu marc regulador, ha tingut com a objectiu generar un espai de reflexió crítica entre professionals, centrat en l'anàlisi rigorosa per cercar possibles solucions. El vicedegà de la Facultat de Dret de la UIB, Eric Monreal, ha explicat que l'absentisme laboral ja és un macroproblema econòmic, mentre que la doctora en dret de treball de la UIB, Maria Delma Crespí, posa el focus en l'empitjorament en la salut dels treballadors.
Es necesario reflexionar porque nuestras empresas no son lo que competitivas que deberían ser.
Porque també ha empitjorat bastant l'estat general de salut de la població, sobretot després del coronavirus. Hi ha hagut un allargament molt gran de les llistes d'espera, la població treballadora se va envellint, així com objectivament hi ha un empitjorament de la salut que fa que també hi hagi més baixes.
8 i 24 minuts, fem una petita pausa i tot d'una a la informació estatal internacional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
En clau estatal, la defensa de Begoña Gómez demana ajornar la compareixença davant el jutge prevista per al 9 de juny. Aquesta cita és un dels passos previs a l'eventual obertura de judici per jurat.
L'advocat diu que no hi pot assistir perquè li coincideix amb un altre judici que tenia programat i que la citació del jutge Peinado va ser posterior. El jutge advertia que si els encausats no compareixien, serien conduïts per la força pública al jutjat. La dona del president Pedro Sánchez està processada per presumptes delictes de corrupció en negocis, tràfic d'influències, malversació i apropiació indeguda.
I continuen les reaccions als darrers presumptes casos de corrupció en el si del PSOE al voltant del cas Leire Díez i la imputació de Zapatero.
Junts espera que Pedro Sánchez convoqui eleccions i el PP demana al PSOE que rectifiqui la denúncia sobre una conspiració no democràtica per a tombar el govern. Som Miriam Nogueras, en declaració a Televisió Espanyola, i la popular Carmen Fúñez.
No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
El Partido Socialista no es víctima de su corrupción. Lo que somos víctimas somos todos los españoles y la víctima fundamental es el Estado de Derecho.
El govern central troba sospitós que el PP anuncia actuacions judicials i policials abans de temps. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
El Partido Popular adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado, algo extraño hay.
Més coses. La Generalitat de Catalunya arriba a un preacord amb els sindicats docents després de 3 setmanes de fortes mobilitzacions i vagues. La Conselleria d'Educació accepta, finalment, una pujada d'aproximadament 600 euros mensuals que es faria efectiu de forma progressiva els pròxims 4 anys.
També es compromet a reduir les ràtios fins als 20 alumnes a primària i 25 a secundària. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTAC, feia aquestes declaracions ahir vespre quan va sortir d'una reunió, de la qual, per cert, Sallete es va aixecar abans d'hora per mostrar el seu desacord amb el pacte.
Finalment, avui hem aconseguit arribar doncs, a una proposta de preacord que nosaltres sotmetrem a consulta del col·lectiu perquè ratifiqui o no si nosaltres, com a sindicat USTAC, hem de signar aquest acord o no.
I de l'àmbit internacional, destacam que la reunió del president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca per a prendre una decisió final sobre l'Iran acaba sense cap acord.
El govern estatunidenc creu estar a prop d'un pacte, però diu encara queden qüestions a debatre. He tingut l'oportunitat de xerrar amb el president Trump aquest matí. Vol que reiteri que té molta paciència per aconseguir que els esforços nord-americans finalitzin amb un gran acord. Es són les paraules que ha dit el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, fa només unes hores. A la la seva xarxa social Truth, Trump ha tornat a insistir que l'Iran s'ha de comprometre a no posseir mai un arma nuclear ni una bomba atòmica i que ha d'obrir immediatament l'estret d'Hormuz.
I Romania expulsa el cònsol rus després de l'impacte d'un dron provinent d'aquest país contra un bloc de pisos a la ciutat de Galaţi i tanca la missió diplomàtica.
El dron ha causat dos ferits greus i s'ha hagut d'evacuar una setantena de persones. És la primera vegada des de l'inici de la guerra que un d'aquests aparells s'estavella contra un país membre de l'OTAN i no i de la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat que Moscou ha passat una altra línia vermella.
A les 8 i mitja repassam ara els principals titulars. L'Associació de Cotxes de Lloguer Valeval demana que se suspengui provisionalment la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa perquè encara no els han comunicat de forma definitiva quants de cotxes podran tenir a l'illa.
De fet, l'associació no descarta presentar un contenciós contra el Consell Insular. El sector lamenta que aquesta situació d'incertesa afectarà econòmicament a les empreses.
La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral mortal que va tenir lloc ahir a l'Alló. La víctima és un home de 58 anys.
Va caure des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de l'Alló. És el segon accident laboral mortal d'enguany.
Controlat però no extingit l'incendi de Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària de Riu.
El foc ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc i s'espera que durant el matí els bombers d'Eivissa i Libanat donin per extingit l'incendi.
El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics i arriba ja als 9.500 euros al metre quadrat a Andratx, al municipi més car.
L'habitatge s'ha encarit un 9% en un any, segons els seients de la propietat. Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa també estan entre els 10 municipis més cars d'Espanya.
Milers de persones canten la Belenguera arreu de Mallorca en una cita que ha destacat, sobretot, per la unió i el sentiment.
Puntuals, a les 8 del vespre es varen fer una setantena de cantades entre tots els municipis de Mallorca, perquè commemorar el centenari de l'himne.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Moment ara també per repassar les principals portades dels diaris d'avui i començant per Mallorca, on el cant de la Belenguera d'ahir cap vespre a la plaça Major de Palma és la protagonista de les fotografies principals, tant a l'última hora com a Diari de Mallorca. En el primer, amb el titular Cant a la identitat, i en el segon, Entregats a la Belenguera. En ambdós casos, la fotografia destaca la multitud congregada cantant els versos de Joan Alcove.
Això sí, al Diari de Mallorca, la Belenguera comparteix protagonisme amb un altre titular, que diu el rescat que el govern de Sánchez va atorgar a Plus Ultra es va blanquejar des de Mallorca, amb una explicació sota de que les societats instrumentals que manejava des de l'illa l'holandès resident de Santa Maria, Simon Verhoeven, varen rentar 16 milions de l'aerolínia, segons el jutge clama.
A les Pitiuses, protagonista per l'habitatge, el diari d'Eivissa posa per davant les dades en un titular escèptic que destaca que el preu del metre quadrat d'Eivissa s'ha disparat per damunt dels 7.000 euros. Unes dades que també du el periòdico d'Eivissa i Formentera, però que ha preferit destacar una de les conclusions de la jornada immobiliària del Col·legi Oficial d'Administradors de la Propietat Immobiliària que se va celebrar ahir. Diu, el preu de l'habitatge a Eivissa està ja molt a prop del seu topall.
Pel que fa a les imatges en dues portades, Diari d'Eivissa destaca el tancament del pàrquing del Mercat de Vila, en ella es pot veure la rampa d'accés ballada, i en el periòdico d'Eivissa, protagonisme per l'incendi de Cala Llonga, que afecta una hectàrea i mitja, i en aquesta imatge se pot veure un avió dels bombers, groc, alliberant una descàrrega d'aigua per extingir el foc.
Per últim, a les Balears, Menorca Diario destaca en el seu principal titular que la temporada alta arriba amb dificultat per tancar les plantilles hoteleres. UGT estima que els establiments tenen un dèficit de personal al voltant del 15%.
També destaca a Menorca Diario que el ritme de reserves s'ha alentit en les darreres setmanes, acompanyant el titular de la imatge de portada, on es pot veure una sèrie de turistes caminant sota el sol davant d'una apartotel.
En l'àmbit nacional, començant per El País, que destaca que Vots suma un fòrum ultra que defensa teories racistes. Es tracta de la cimera de remigració que es celebra avui a Porto i que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva d'immigrants i els seus descendents.
La imatge de portada és per una entrevista a Carmen Calvo, exvicepresidenta de Pedro Sánchez i actual presidenta del Consell d'Estat. Se la pot veure posant a la sala de reunions de l'organisme que presideix amb el titular «Després del càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la qual tenies abans».
A l'ABC, protagonisme per Sánchez, a qui acusen d'evitar limitar els negocis dels ets alts càrrecs, malgrat les peticions d'Europa. Destaquen que el grup d'estats, en contra de la corrupció, du 7 anys instant a Espanya a enfortir la normativa i regular els lobbies.
La imatge de portada mostra agents de la policia, 2 agents de la policia romanesa inspeccionant el lloc on hi va empatar un dron. El titular que l'acompanya diu així: «L'OTAN defensarà cada racó després del dron rus sobre Romania».
I per acabar, La Vanguardia destaca l'acord en el qual ha arribat la Generalitat amb els docents després de dies de fortes vagues. Així, els docents finalitzaran les protestes a canvi de 400 euros més en el mes.
I feliç, poden veure la principal fotografia de la seva portada a l'anglès Anthony Gordon, que ahir va ser presentat com a nou fitxatge del Futbol Club Barcelona.
8:35, arriben els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Ensopegada important la que va patir ahir l'Illes Balears Palma Futsal el primer partit de quarts de final del play-off pel títol. Parlant, lògicament, del futbol sala. El Quesos i Hidalgo Manzanares va aprofitar les errades del conjunt de Vadillo per posar-se 0-2 a la primera part. El seu porter, Toni Navarro, que per serà fitxat pel Pozo Múrcia per la pròxima temporada, va ser tot un mur per un Palma que va arribar al descans per darrere el marcador, amb el ja esmentat 0-2. A la segona part va ser, com es diu en aquest cas, un boda i no poda d'un Palma que va escurçar diferències a 11 minuts pel final amb el gol de Lucao, però això no li va donar per res més. Al final, 1-2, i dilluns, al Manzanares Arena, tota una final que ho anava a dir pel Palma per continuar viu a la competició. Si es perd, adeu a la temporada. Sentim el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo, en acabar el partit.
Bueno, el play-off es otra competición. Entonces, a nivel competitivo, pues hoy nos ha faltado un pasito y nos ha penalizado el resultado. Al final hemos generado muchas ocasiones, pero si no nos metemos con un gol muy difícil ganar un partido, ¿no? Creo que sí que es verdad que en el juego no hemos estado fluidos, ¿no? Hemos estado muy espeso, siempre hemos querido el balón al pie, no hemos jugado al espacio. Entonces a partir de ahí nos ha costado un poquito más, ¿no?
Per cert, abans d'arrencar l'encontre, el club li va retre un sentit homenatge cap al seu jugador Mario Rivillos, que per lesió no va poder jugar ahir i que deixa el club el pròxim 30 de juny. El sentim als micròfons d'IB3 Ràdio.
Un poco agridulce, ¿no? Porque, bueno, a ver, que el homenaje está muy bien.
Complica mucho las cosas.
Pero sí, hubiese sido redondo ganar, ¿no? Con el homenaje, pero bueno. Esto es lo de menos. Confianza en el equipo 100%. Sabemos que la vuelta es todo o nada. Es una final y estoy seguro que vamos a tener aquí el tercer partido.
Las palabras de Mario Rivillos. Avui a les 5 al pavelló universitari, el filial del Palma Futsal, amb una ronda de 4 gols de Matalàs, visita l'Albacete Futbol Sala La tornada de la ronda classificatòria per la Final Four amb l'intenció de fer bo els 6-2 de l'anada. Òscar Tessias, tècnic del conjunt mallorquí, no les té totes davant el 5 que prepara Félix Morera.
Serà molt complicat allà. És un equip que es veu que fora camp baixa un poc, però dins casa seva és molt solvent i, evidentment, ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I hem d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensant i especulant per gols. Hem d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
I ara passam al futbol, a la darrera d'un Real Mallorca que té ja la renovació confirmada per part de l'entitat vermella de Martín de Michelis com a entrenador per les pròximes dues temporades. Això sí, ara queda el més complicat. La reconstrucció de la plantilla on hi haurà moltes sortides i incorporacions i també futbolistes que volen quedar, com és el cas de Johan Mojica. De fet, a les xarxes socials del mateix Mojica ja ha deixat ben clar que vol continuar amb l'equip a segona. Del tema Mojica i altres qüestions tindrà la darrera paraula l'argentí Martín de Michelis. L'entrenador vermell té molt clar que queda aquí per encapçalar el projecte esportiu de retorn del club a primera divisió. El sentim amb manifestacions fetes als mitjans oficials del club.
Porque es muy reciente, pero Mallorca no es de segunda división, entonces lucharemos como lo merece, la institución, como lo merita la situación, para volver. No soy de borrarme en las malas, entonces este para mí es un desafío enorme, un compromiso total, van a ver desde nuestro cuerpo técnico para con la institución, para con el momento.
Ell tindrà molt a dir al projecte de construcció de l'equip de cara a la pròxima temporada a segona divisió.
És una grandíssima oportunitat de renacer, de volver a crecer. No és ninguna deshonra estar en segunda divisió, però sí és una honra muy, muy grande el hacerlo bien, el hacerlo como merece y de volver al Mallorca a primera división. Así que el que no esté dispuesto a pelear por un lugar, por el equipo, por el beneficio grupal, que le va a tener que levantar la mano.
De Michelis, a més de Mojica, té més feina per fer. A la més que previsió la partida de futbolistes com Samu Costa, Bela Murici, Martin Valgen i Jean Virgili, caldrà afegir a tots els que acaben contracte. Mateus Joffes, Maras Cumbula, Mas Mascarell, Taco Massano, Javi Llabrés i Pichu Cuellar. I per tancar aquest bloc de futbol de primera, recordar que avui a les 6 es juga al Puskas Arena de Budapest la final de la Lliga de Campions entre el PSG, vigent campió de la competició continental, i l'Arsenal, en un enfrontament inèdit, a una final entre dos tècnics espanyols, Luis Enrique per part del conjunt de París i Miquel Arteta, màxim responsable del creixement esportiu dels Gunners. Poblense i Atleti Balear juguen demà el partit més important de la temporada. Àguiles i Jaén són els principals entrebancs que li queden a blaugranes i blanquiblaus per jugar la pròxima temporada a Primera Federació. Al Poblense li basta guanyar. Amb el 0-0 a l'anada, terres murcianes, els dos cartollars reben un Àguiles que sap que pot arribar fins i tot a una tanda de penals per decidir qui puja si no es mou el marcador a sa pobla durant el temps reglamentari. Sentim Oscar Troya, tècnic del conjunt poble.
Que nuestro equipo está perfecto, está con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil, es decir, nunca había visto a sa pobla así.
Pel que fa a l'Atlètic Balears, té que remuntar un 2-1 en contra de l'anada, guanyar per més d'un gol de diferència, on el pitjor dels casos superar per la mínima el Jaén, li serà suficient si arriba en aquest cas al final del temps extra, ja que l'Atlètic va quedar millor posicionat que els andalusos a la Lliga. Luis Blanco, tenint l'Atlètic Balears, es mostra optimista de cara al partit de demà.
Por lo que noto, percibo, es que estamos ilusionados, que hay ilusión, de que hay ganas, de que todo el mundo cuando te cruzas con alguien está muy ilusionado y tiene ganas de que llegue el partido, ¿no? Esa sensación de que tiene ganas de que llegue el partido para ver, están con esa energía y en eso pues yo he encontrado positivismo.
I avui a les 4 juga el Municipal de Sant Eudald i l'anada corresponent a la final balear per l'accés a segona federació entre la penya esportiva i el Club Esportiu Manacor. Tercer i segon respectivament la competició regular, que es veuran les cares pel primer cop a Terres Pitiuses. En lliga, el marcador bassa d'empat a 1. Ramiro González és l'entrenador de la penya.
Sí, ara tenemos una eliminatoria que tenemos que hacer muy buen partido en casa. Tenemos que intentar como sea ganar este partido para ir allí de otra manera, ¿no? Porque al final la vuelta es en su casa, con su gente.
Sentim ara el tècnic del conjunt manacorí, Miquel Acuado, del Club Esportiu Manacor, que per ser en aquest moment ja està a l'aeroport Sant Joan, preparats per desplaçar-se cap a Terres Pitiuses.
I són un equip que fan pagar la falta de concentració, que se pot decidir per petits detalls. És un equip que nosaltres a Lliga no hem aconseguit guanyar. És un equip fet per pujar, basta veure el fet que van canviar entrenadors, anant tercers.
Passi el que passi en aquesta final, la temporada del Manacor ha estat sense cap dubte molt bona. Miquel Aguado.
Una temporada extraordinària. No he estat pel Mallorca que ve per números, pues, altres anys que haguéssim fet campió. Hem estat el cinquè equip espanyol en puntuació, però bueno, ara s'acaba tot. El setè any, començant de zero, i bueno, pues, mirarem que tot vengui a favor nostre i bueno, i poder disfrutar.
I en bàsquet, tercera final i tercer miracle que li toca fer el Clat Sant Antoni si vol jugar la pròxima temporada, primera FEB. El partit jugat a Sevilla, recordem que va caure per de 9 punts de diferència davant del Caja 87. Per tant, a un Sirocco Sapedera ple de gom a gom, així s'espera, reben a les 8 i quart del vespre un rival que ja va demostrar 7 dies abans el potencial que té. Sentim per aquest ordre a Dani de la Rua, capità del conjunt de Sant Antoni, i a Josep Maria Barrocal, entrenador del Clas.
Los ánimos son muy buenos, creemos que lo podemos hacer, creemos que podemos ganar de más de 19 puntos, porque ya lo hemos hecho muchas veces, y ojalá sea así y poder regalar ese sueño a nuestra afición.
No es un objetivo fácil, yo encontré un equipo de grandísimo nivel, de muy buenos jugadores, però això és bàsquet i sempre serem positius i optimistes fins a l'últim moment i fins a l'últim segon del partit. No queda més, així ho plantegem i així jugarem.
Recorda que amb aquesta és la tercera vegada que li toca viure el de Sant Antoni una situació semblant. Amb Morón a la 2023-2024 i amb el Melilla la temporada passada, la 2024-25, van ser els rivals els que no va poder superar Clas. Enguany s'espera que la tercera vingui l'avançuda. Amb aquest apunt del bàsquet ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
¿Puedo grabar ido?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Notícia d'última hora. Venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
8:48 minuts, més notícies. Més de 400 futurs conductors s'examinen per a l'obtenció del permís de conduir B en dues convocatòries extraordinàries de la Direcció General de Trànsit a les Balears. La primera és avui i es repetirà dissabte que ve, 6 de juny, a Palma. Forma part del pla de xoc per anticipar les llistes d'espera que es generen a l'estiu per l'allau de sol·licituds que reben les autoescoles.
La DGT es va comprometre a examinar tots els aspirants que ja haguessin completat la seva formació i en el cas de Balears, els centres de formació han traslladat que hi ha un total de 411 persones preparades. El volum que requereix d'un esforç d'examinadors i per això es desplaçaran des de la península 8 professionals de la borsa d'itinerància, que se sumen els propis de la comunitat.
I la targeta única substituirà a partir de dilluns la targeta ciutadana després d'emetre més de 175.000 títols. D'aquestes, segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, gairebé 130.000 són de primera emissió. A partir de llavors, només seran vàlides la targeta única i la intermodal, que permetran viatjar per tota la xarxa de transport públic de Mallorca. Els que encara no la tinguin són a temps de sol·licitar-la a l'estació intermodal de Palma i també als altres punts habilitats amb cita prèvia.
La primera emissió és gratuïta i les renovacions o duplicats dels titulars tenen un cost de 8 euros. També s'està treballant perquè es pugui virtualitzar mòbil. Cal recordar que la targeta ciutadana encara serà vàlida per a altres serveis municipals com l'expedició del certificat de residència per a viatges.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha tancat provisionalment l'aparcament soterrani del Mercat Nou d'Eivissa per prevenció després d'un despreniment del sostre.
Els tècnics municipals inspeccionen les zones afectades per valorar l'abast de l'incidència i decidir el termini de tancament d'aquest aparcament. Àlex Minchiotti és el regidor de Comerç i Mercats a Vila.
A medida que los técnicos nos vayan dando las instrucciones necesarias para garantizar siempre la seguridad de todo el mundo, pues iremos actuando y iremos gestionando la apertura del parking.
La seu de la Conselleria d'Educació de Palma acull avui la segona jornada d'una fira per donar a conèixer l'oferta formativa de formació professional. La fira estarà oberta de 10 a 1.
Els assistents podran visitar 23 estants informatius i assistir a ponències amb empreses, centres educatius i alumnes que expliquen la seva experiència dins l'FP. La jornada posa l'accent en la connexió entre formació i mercat laboral amb testimonis vinculats a sectors com la salut, la innovació o la intel·ligència artificial. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional.
Evidentment, des de les diferents associacions, empreses, ens estan reclamant mà d'obra qualificada. Evidentment, la formació és el nostre primer objectiu des de la Conselleria d'Educació i Universitats, però, evidentment, hem d'alinear aquest objectiu amb allò que ens demanen les empreses.
La fira és d'accés lliure i no requereix inscripció.
Promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat i fomentar la igualtat d'oportunitats són els motors de la Fundació Mallorca Integra. L'entitat ha signat un acord dins la campanya Tots donam una mà.
D'aquesta manera, IB3 posa a disposició de l'entitat els seus recursos humans i tècnics per ajudar a difondre la seva tasca i sensibilitzar la societat durant tot el mes de juny. La Fundació Mallorca Integra té una trentena de voluntaris i atén prop de 250 usuaris. Aurora Sant Pol n'és la directora.
Estem aquí per crear espais d'inclusió, d'oferir oportunitats reals a nins i joves amb diversitat funcional intel·lectual, gent gran, persones amb problemes de salut mental. És un repte canviar la mirada i sensibilitzar, sí, perquè encara creiem que falta molta formació i molta informació.
Més coses. 7 entitats ambientalistes de Mallorca s'han unit en l'aliança Mar i Terra. Volen impulsar la regeneració de l'illa de la muntanya a la mà. Ja hi han posat fil a l'agulla amb un projecte d'agricultura regenerativa.
Ariany, nucli històric clau per a la conservació del voltor negre a Mallorca, serà l'escenari per segellar l'aliança Mar i Terra per enfrontar els reptes mediambientals a l'illa. L'integren a PAEMA, la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, SERAI, Arrels Marines i Save the Met, entre altres associacions. Jordi Oliva és el coordinador de l'Aliança Mar i Terra.
I el que fem des de l'Aliança és poder multiplicar l'abast i l'impacte dels projectes individuals de cadascuna d'elles sota una estratègia a escala de territori.
De la gota de pluja a l'aprofitament agrícola net i després l'abocament a la mà. El cicle de l'aigua és en l'essència dels objectius de l'Aliança.
Sense tota la part de contaminacions, de nitrats, etc. i perquè puguem també tenir una mar més sana. El que fem és mostrar-vos molt bé aquesta connexió mar i terra.
Precisament, Ariant ha esdevingut un gran laboratori. Aquí posa en pràctica aquesta gestió de l'aigua i de tècniques agrícoles més respectuoses. El projecte s'estén ja a altres finques col·laboradores. David López és el responsable de projectes de l'Aliança Mar i Terra.
Tenim a través d'aquest projecte una trentena de finques amb les que treballem per millorar la gestió en ajudant-les a transicionar cap a pràctiques més regeneratives.
Una regeneració del territori que va més enllà de petites accions de conservació, diuen, i per això volen sumar-hi suports.
I Binissalem és conegut, ja ho sabeu, pel seu vi, però també per la seva pedra. En aquests moments hi ha 4 marbreries que continuen en funcionament al poble i diuen continuen amb un bon volum de feina. De fet, avui i demà, tot el cap de setmana, se celebra al municipi la Fira de la Pedra.
Marbreria Torrens Pons és un dels 4 establiments que continuen operatius al poble. El seu producte estrella és la pedra de Binissalem, molt apreciada, tal com afirma Andreu Pons, qui regenten el negoci des de fa 40 anys. Ara tenen 14 treballadors. Pensant en el futur, dos reptes. Un, la manca de mà d'obra especialitzada, i l'altre, l'escassetat de bon material a les pedreres.
El que han fet és anar explotant muntanyes i traguem blocs grossos, i clar, ara en aquest moment pues, el que troben no és massa bo, i fins que passi una temporada que tornin pues, trobar un bon material.
Venen sobretot a les illes, però també han exportat a països com Bèlgica i Àustria. També els residents estrangers són bons clients.
Sentiu, milers de persones repartides per tots els municipis de Mallorca s'han sumat simultàniament al cant de la Balanguera per commemorar el centenari de la composició musical.
Puntuals a les 8 del vespre, l'illa es va unir en un únic cant. Així sonava, per exemple, a la plaça Major de Palma, plena de persones, on la banda municipal de música, juntament amb 15 corals, ha estat l'encarregada de liderar la celebració. Molts mallorquins i alguns estrelles sorpresos varen viure un dia especial, diuen, amb molta emoció.
Molta emocionada. És un cant... Bé, m'ha emocionat moltíssim i venir-lo a cantar aquí en tots els de Palma... No sé, és una cosa que no puc expressar.
Molt emotiu, tant per la música com per tota l'afluència de gent que hi ha hagut i també per el sentiment que tothom li posava i també perquè ha estat molt ben organitzat i un dia molt assenyalat.
El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, l'encarregat d'organitzar els diferents actes, ha destacat aquesta acció commemorativa com un gest de mallorquinitat.
Ho hem viscut amb molta emoció perquè ha estat un èxit de mobilització popular. S'han fet una setantena de cantades arreu de tot Mallorca i, per tant, hem estat desenes de milers els mallorquins que han volgut cantar el nostre himne i a través d'aquesta acció col·lectiva expressar què som i què volem continuar sent.
Una cantada històrica del poema de Joan Alcover, música d'Amadeu Vives, que s'ha escoltat a tots els pobles i ciutats de l'illa, com és el cas d'Inca.
La iniciativa es va estendre a les escoles, també. Més de 800 infants de 9 centres educatius van cantar plegats ahir migdia la Balanguera al Pati de la Misericòrdia de Palma. Una cançó, recordem, que va ser reconeguda oficialment com a himne de Mallorca l'any 1996 pel Consell de l'Illa.
Més de 250 centres de Mallorca es varen sumar a aquest cant col·lectiu i així sonava concretament a la Misericòrdia, un himne centenari que per cert ja té la seva versió més moderna amb teclats a càrrec del músic i professor Jaume Oliver, Premi Enderrock 2022.
La balanguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu lo fil, com una parca bé cavil·la, deixin la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà, girant l'ullada cap enrere, guaitant les ombres de l'avió i de la nova primavera.
Vinga, i encara un apunt més en clau cultural.
No!
Can Picafort dona el sus avui a baixa a partir de les 5 al Saladina Fest, una iniciativa on l'art urbà es converteix en protagonista per transformar el paisatge, teixir vincles amb els residents i celebrar la identitat local. Quatre artistes procedents de Madrid, Sevilla, Canadà i Lituània tindran la tasca de pintar quatre murals a les façanes de diversos edificis de la localitat. La jornada d'avui a la plaça de la Marina tindrà un caràcter lúdic amb concerts, tallers i espectacles, així com un mercat d'artesania i art. Serà a partir de dilluns quan els artistes comencin les seves obres, podent els visitants veure els processos d'elaboració durant tota la setmana.